acusat avui al PSOE d'irresponsabilitat absoluta i d'incompliment flagrant, referint-se a l'anunci fet pel govern espanyol d'ajornar l'inici de la taula de diàleg fins que passin les eleccions catalanes i es constitueixi el nou Parlament. Això sí, l'executiu de Pedro Sánchez, en un comunicat, ha aclarit que es manté la reunió programada per a dijous vinent entre el president de l'executiu espanyol i el de la Generalitat, Quim Torra. Amb aquest escenari, la vida política també passa per un últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques que s'ha donat a conèixer avui al PSOE, tot just després d'un treball de camp durant el pacte amb Esquerra i la investidura, té ara una estimació de vot del 30,4%, superior a l'anterior enquesta del 6 i molt per davant del seu competidor principal, el PP, que es queda amb el 19,9. Per darrere, Unides Podem aconseguiria el 13,8 i Vox el 13,4%. També és notícia que els 22 espanyols que es troben a Wuhan, la ciutat xinesa epicentre de la infecció del coronavirus, es troben a l'espera de ser evacuats, però podrien ser repatriats en les properes hores amb un avió britànic. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha confirmat que aquests repatriats passaran 14 dies a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. I, mentrestant, hem sabut que, a causa del coronavirus precisament, un creuer amb 7.000 persones a bord està ara mateix avarat des d'aquest matí al port de Civitavecchia, a Roma. Els passatgers no estan autoritzats a baixar-ne perquè el metge de la nau ha detectat possibles símptomes de coronavirus a una dona de 54 anys. El creuer ha fet parades aquests dies a Marsella, Barcelona i Palma de Mallorca. I també comentem a aquesta hora, destacant l'actualitat, que el Delta de l'Ebre és el lloc més castigat, sens dubte, per la tempesta Glòria de la setmana passada. El que és la taula de consens del Delta de l'Ebre ha alertat els governs que no volen ser els primers refugiats climàtics, diu, d'Europa. Demana aportacions d'arena a les platges, construcció de camins al costat de les badies i instal·lació de dics submergits. Els ajuntaments, les comunitats de regants i altres entitats aplegades a la taula han presentat el pla d'actuacions per conservar aquest espai natural, un pla que s'ha consensuat els últims 2 anys. Un apunt cultural també, els impulsors del projecte del Museu Hermitage a Barcelona mantenen la voluntat de quedar-se a la capital catalana. Ho han dit 2 dies després que l'Ajuntament de Barcelona tombés el projecte. Es mostren sorpresos per la decisió del consistori, però diuen que mantindran la seva oferta. I en l'àmbit religiós és notícia la cristiana Asia Bibi, perquè s'ha fet pública la primera fotografia d'aquesta dona que va ser absolta i alliberada després d'haver estat condemnada a mort al Pakistan. El motiu és la publicació aquest dissabte del llibre, finalment lliure, d'Edicions du Rocher, escrit en francès, amb la periodista Anne Isabel Toller, que també apareix a la fotografia. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. De seguida, al Mirador, avui precisament parlem de l'alarma sanitària pel coronavirus. Abans, el pensament del dia, avui, amb el doctor en Ciències de l'Educació i president de l'Associació Mirada Solidària, Miquel Albert Soler.
Ben trobats, amics i amigues oients de Ràdio Estel. La pau és un valor molt anhelat a la nostra societat, tanmateix hi escasseja molt. Com posar-hi remei? Doncs educant per la pau. I precisament aquesta setmana és un bon moment per educar per la pau. Per què? Doncs en primer lloc perquè celebrem la Setmana de la Bíblia, un llibre en el qual el valor de la pau hi és especialment present en molts passatges. No oblidem que els mateixos àngels de Déu van desitjar pau a la Terra entonant una bella melodia la nit del primer Nadal de la història. També el Papa Francesc, en aquest mes de gener, ens està convidant a tots a pregar per la pau. I encara hi ha més, la celebració del DENIP, el Dia Escolar de la No Violència i la Pau, que la UNESCO proposa a totes les seves escoles associades per commemorar l'amor de Gandhi el dia 30 de gener. Així doncs, com veieu, tenim molts pretextos per educar per la pau els nostres infants, els nostres joves. No desaprofitem l'ocasió. I en coherència, avui m'acomiado amb la salutació que Jesús feia sempre als seus amics. Pau a vosaltres. Salutacions a qui us ha parlat, en Miquel Albert Soler.
Ràdio Estel.
T'indigna la desigualtat salarial entre homes i dones? Cada dijous, escolta Plusvàlua a Dones, un espai produït per Mireia del Pozo. Parlem d'educar en la igualtat, de visibilitat, d'ocupació, de mesures per erradicar la violència de gènere. Parlem d'un món millor per a totes i tots. Cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel, Plusvàlua a Dones.
Bar-restaurante Café de Galiza, calle Riera Blanca 16, en Hospitalet. Especialidad en comida gallega. Platos estrella, el pulpo a la gallega con cachelos y el arroz caldoso con bogavante. Calle Riera Blanca 16, muy cerca del Camp Nou, Metro Collblanc Línea 5. Bar-restaurante Café de Galiza, menú de lunes a viernes a 11 euros. Teléfono 93-449-8234, 93-449-8234. Ideal para reuniones y celebraciones. No hay amor más sincero que el amor a la comida. Bar-restaurante Café de Galiza, a verlo, haylo.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida, perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 6 i 7 minuts. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila i el David García avui a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Programa, un col·loqui en què avui analitzarem la crisi sanitària pel coronavirus, ja molt coneguda, segur, per tots vosaltres. Ha obligat les autoritats xineses, i està començant ja a moure les de tot el món, a implantar mesures dràstiques aquests últims dies. La malaltia, que va començar a aparèixer a principis d'aquest any a l'interior de la Xina, ha obligat, per exemple, a tancar ciutats. Mentrestant, el Comitè d'Emergència de l'Organització Mundial de la Salut estava dividit ara fa uns dies sobre la dimensió internacional del problema, però ja es posa les piles per afrontar-lo com una emergència de debò. La primera ciutat segellada va ser Wuhan, en una zona considerada l'epicentre del brot, i on han mort fins ara, les últimes xifres, gairebé 200 persones, 173 és l'última oficial de què disposem. Mentrestant, continuen els esforços per intentar trobar l'origen d'aquest virus. Una possible font, segons els primers informes, és una de les espècies de serp que es venien al mercat de peix i marisc on va començar l'epidèmia. Altres possibilitats són animals mamífers i ocells. El coronavirus, que pot convertir-se en el problema sanitari més greu d'aquest 2020, ha anat més enllà ja de la Xina. Amb casos detectats al Vietnam, a l'Aràbia Saudita, a Singapur, al Japó, a Corea del Sud, a Tailàndia, als Estats Units, i ja comença a veure's per algun país d'Europa. Hi ha algun cas en estudi, fins i tot a Espanya, i aquesta mateixa tarda hem conegut que ara fa unes hores s'ha tancat un vaixell a Civitavecchia amb més de 7.000 persones per un possible cas d'una ciutadana xinesa. Aquest vaixell, per cert, havia passat per Barcelona i Palma de Mallorca, entre altres llocs. El coronavirus és una infecció respiratòria que passa d'animals a persones, en principi, però també es podria transmetre entre humans. Els quadres s'encomanen com en qualsevol refredat a través de la tos o dels esternuts. De moment no hi ha cap vacuna per prevenir-la, però està en estudi. Els investigadors segueixen treballant-hi amb rapidesa per intentar desenvolupar-ne una. Rentar-se les mans sovint, evitar el contacte sense protecció amb animals de granja o salvatges són algunes de les prevencions recomanades en aquesta fase d'investigació molt incerta encara. Els símptomes detectats són, de moment, febre, tos, dolor muscular i dificultat per respirar, segons l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut. El període d'incubació pot ser entre una setmana i 10 dies. La mortalitat del coronavirus encara no ha estat científicament quantificada. Les incògnites, un mes després de l'aparició de la infecció, són encara molt importants. I d'això parlem avui amb la metgessa de família Inés Espallargas, que ja ha estat altres vegades en aquest programa. Bona tarda, benvinguda.
Hola, Inés, i bona tarda.
Inés Espallargas també és màster en bioètica i està, com tots els metges del món, estudiant el tema, no?
Sí, estem estudiant. Sí,
perquè això no s'acaba. Vostès van estudiar en el seu moment a la Facultat de Medicina, però
no parem,
després
no parem.
Continua l'estudi.
Sí.
També ha estudiat el tema, però des d'un altre vessant, en Tom Verdeny, advocat, politòleg i, bé, coneixedor de vegades d'aquestes emergències que sacsegen també els governs i la política. Bona tarda, senyor Verdeny.
Bona tarda, Ignasi, efectivament.
Sí. Aquest és un problema que pot ser mundial, pot ser important, o creuen que es pot controlar aviat? Per quina banda ens podem moure ara?
T'haig de dir que has explicat molt bé, eh?
Ai, gràcies. No, no. Bé, jo pretenia ajudar una mica.
Ho has explicat molt bé. De moment, el que rebem els professionals sanitaris és que tranquil·litat, calma, tenim un risc molt baix a Europa si es fan les mesures que s'han de fer, eh? I per tant, que no coneixem ens movem en la incertesa, eh? Però que calma, que no estem, que no hi ha alarma en principi, eh? Això és el que rebem els professionals sanitaris. Sí que estem estudiant el tema i coneixem, bueno, una mica com el que sabem, el poc que sabem, pues ho anem actualitzant.
Clar, perquè els símptomes aquests que se'ns han comentat són semblants, sí, als d'una grip.
Els d'un refredat comú.
Un refredat, sí, comú. Aleshores,
tant,
com sabem que pot ser? Perquè, clar,
no ho sabem.
Totes les tosses,
no no
els esternuts...
No. A veure, el període d'incubació és entre... El màxim són 2 setmanes. És a dir, que si una persona fa 1 mes i mig que ha anat a la Xina i ara està encostipat, no té el virus. Per tant, és un màxim de 14 dies d'incubació. S'ha d'haver estat molt a prop d'una persona o d'un animal infectat. Molt a prop vol dir contacte directe. És a dir, com ens transmetem, igual que la grip, el qualsevol encostipat. Es transmet quan algú t'estossega la cara. O estem, sí, en contacte directe amb alguna persona que està encostipada.
En la majoria dels casos, entenem
això,
que involuntàriament.
Entenem. Això és una cosa, sembla molt, molt tonta o molt banal, però és molt important, no només per aquest virus, per suposat, però per prevenir qualsevol contagi, el fet de quan un està refredat o quan un té un virus respiratori, no es transmet per haver estat a la mateixa habitació si és que no has estat molt a prop de la persona, en contacte amb les secrecions.
Per tant, de moment, tranquil·litat.
Tranquil·litat.
El motiu de preocupació és que s'està estudiant i que no se sap...
Sí, no sabem. Sabem que és un virus que es transmet d'animal a persona i també entre persones, perquè hi han hagut infectats entre el personal sanitari. Per tant, entre persones també es transmet. Com la grip, com qualsevol refredat. Hi ha centenars de virus que poden causar símptomes com el refredat i, per tant, no té per què ser aquest virus. Si ara tenim tos o tenim mal de coll, però molt probablement tindrem un refredat comú.
Senyor Verdeny.
Sí, Ignasi, Inés. Sincerament, quan veus que de tant en tant, periòdicament, van sorgint amenaces que de cop, sí, i volta dius, què passarà, què passarà? A mi importa analitzar des d'un punt de vista de, diguem-ne, de sanitat pública o de perspectiva de dinàmica pública, hem d'entendre que això són reptes derivats de la globalització. És a dir, en un món on, doncs, de cop i volta tu estàs amb el mòbil tranquil·lament a casa comprant a AliExpress, per exemple, o, no pots fer propaganda amb aquest, però diguem-ne, qualsevol plataforma online...
Tranquil.
I... de cop i volta t'arriba, jo què sé, en 2-3 setmanes el producte a casa, sí, doncs això ja hi ha unes externalitats negatives també. I això fa, doncs, que també, si estem tots connectats per lo bo, també hi som per lo dolent. Derivat d'això, ara mateix tenim això, fa uns anys recordo que hi havia tot el tema de la grip aviar, de la grip A, estic completament d'acord amb el que diu la Inés, és a dir, de moment, tranquil·litat, prevenció, la Xina queda molt lluny, i el que hem de fer és implementar mesures de prevenció. Sí. És a dir, hem de ser tots plegats molt més responsables. A mi hi ha un element que possiblement és cultural també, no? Però, per exemple, observes com, per exemple, la Xina o el Japó, molts d'aquests països, quan es produeix ja no aquesta situació de la coronavirus, sinó simplement un refredat, veus que la gent va pel carrer amb una mascareta,
sí,
hi ha unes pràctiques d'higiene, sí, que aquí a Europa possiblement tenim com més descuidades, sí, o m'atreveixo a dir, almenys pel que fa a Catalunya,
sí,
tenim,
sí,
més,
sí,
descuidades,
sí,
és a dir, no tenim aquest hàbit d'arribar als llocs i rentar-nos les mans, o quan notem que estem ens tossegant una mica posar-nos aquesta mascareta, sinó que possiblement perquè s'ha fet... és a dir, la gent tenim una memòria dèbil en aquest sentit, no? I fa 100 anys un constipat qualsevol era motiu per morir-se, sí. I ara, doncs, com que ja tenim antibiòtics, tenim analgèsics, tenim un munt de coses que fan que de cop i volta et trobis bé, doncs, escolta, no passa res, tu. Llavors, jo soc partidari de que si es fa una bona política de prevenció, doncs, evidentment, pot ser que ens arribi aquest virus, però tampoc serà quelcom que ens hagi de preocupar en el sentit de que sigui una emergència epidemiològica. No. És a dir, compte, cada any en aquesta època hi ha una epidèmia
sí.
de grip.
Sí, que està per venir.
Que està per venir, sí. I que, a més, mata moltíssima
exacte.
Més gent.
Exacte.
És a dir, qualsevol vida humana és valuosa, eh? Compte, sí. no ho vull banalitzar, però des d'un punt de vista de política pública, ara això és el que, diguem-ne, ha saltat als mitjans de comunicació, té un impacte global, però no crec que sigui un motiu d'alarma, ni molt menys.
No, hem de prestar molta més atenció al virus de la grip, que no ara el tenim una mica oblidat i ara està per venir.
I per tant... Estan en fases de màxima...
Exacte. I aquest és el que... Sí, això sí que per nosaltres és un risc alt de pandèmia aquest any. Tenim un risc alt perquè aquest any el virus de la grip ve fort.
Ve fort.
Sí.
I, a més, tot i que és conegut, també té les seves variants, les seves mutacions, no? Cada
la grip és... Una grip de veritat és una malaltia molt concreta. Tot lo de més són sucedanis, són altres virus. La grip és una malaltia que comença amb malestar general, febre, mal de coll i febre alta, i dolors musculars, no necessita antibiòtic, és a dir, no és correcte donar antibiòtic per una grip perquè no fa res.
És el mateix organisme el que genera...
Exacte. Llavors, la grip es pot confirmar, tenim proves per confirmar-ho, però el tractament és el mateix. Com deia un professor meu, amb tractament són 7 dies, sense tractament una setmana. Vull dir, la grip s'ha de passar.
S'ha de passar, sí, sí.
No.
I es passa, si pot ser amb repòs, però en tot cas deixant passar les hores...
Llit i paracetamol. No hi ha una altra, no tenim una altra cosa.
Per controlar la febre,
sí.
En aquest cas,
exacte.
Sobretot. No?
Tot el que més, tenim centenars, més de 200 virus diferents, semblants a la grip, que causen malalties respiratòries, refredats, bronquitis, etc.
I que els tenim tot l'any, en aquest cas.
I que no és grip, perquè molts pacients et diuen «Doctora, jo m'he vacunat de la gripe i m'he constipat». Com pot ser? Pues, pot ser.
I tant.
Perquè la grip només hi ha una i virus respiratoris hi ha 200.
Sembla que milions de virus diferents, no?
Sí,
coneguts.
Exacte. Coneguts.
El tema és que el coronavirus és nou. Bé, se li ha donat aquest nom.
Sí. I
com, pels no entesos, com es detecta això? Com es descobreix que hi ha un problema nou aquí?
Solta l'alarma quan a principis de desembre notifiquen, les autoritats xineses notifiquen casos de pneumonia greu en persones amb una infecció respiratòria, que acaba amb pneumonia i comencen a morir gent que no té antecedents de risc, diguem-ne. Que
llavors
no té malalties de risc.
Quadres nous,
això,
diguéssim.
Exacte. Llavors ens detecten que és un coronavirus. El coronavirus és d'una família, es diu coronavirus perquè té forma de corona, al microscopi. És un virus nou, però és conegut perquè s'assembla molt a altres coronavirus que ja coneixem i que aquell virus que causava el virus respiratori, també procedent de fa molts anys, que causava insuficiència respiratòria, la gripe aviar, tot això, no? És un virus nou, no sabem gaire cosa, i no sabem per què esdevé greu en alguns casos. Hi ha hagut casos de curació, vull dir que no sempre. I no, la majoria de morts són persones que tenen patologia crònica de base, però sí que hi ha hagut, per exemple, hi ha un metge que ha mort i que no tenia, en principi, patologia prèvia. No?
Déu-n'hi-do.
No sabem.
Per tant, és conegut el virus pel que fa a la seva existència, el que no és coneguda és la fórmula, perquè
exacte.
Encara s'està estudiant d'atacar-lo.
Exacte. Però insisteixo que tenim, com deia, tenim poc risc aquí. Aquí tenim molt risc per la grip, per tant, no hem de baixar la guàrdia. I moltes vegades a la sala d'espera del CAP, treballo.
O d'un hospital.
O a l'hospital, o a qualsevol altre lloc, no? O al tren. Jo ara venia al tren i la gent estava estossegant i ni es posava la mà a la boca, no?
Clar, aquestes conductes són importants, cuidar-les.
És tan fàcil com això, rentar-se les mans i evitar el contacte proper a una persona que està constipada. És així de fàcil.
Doncs aclarit el que ens diu Inés Espallargas, metgessa de família i màster en bioètica, que tenim aquí, a Europa, a Catalunya, el problema de cada any, però no per això menys important, que és el de la grip.
Sí.
Estem, per cert, ara que ha parlat vostè de la grip, en moment de màxim impacte o encara d'arribar al màxim?
No
ha començat a baixar
començat,
encara?
Encara no ha començat. Comencem a veure casos. Sí que és veritat que l'any passat es va comprovar que la vacuna no havia estat tot l'efectiva que volíem, però bueno, tenim una taxa molt alta de vacunació i, per tant, això entenem que és un factor protector.
Potser aquest any el pic màxim de grip arribarà més tard que altres anys, potser, no?
És esperable.
Estem ja gairebé al febrer.
A nosaltres ens han dit que, i pel que estem veient, estem començant ara a tenir casos, no sabem si de grip, perquè hi ha molts casos que no els confirmem, però sí de virus respiratoris que van conjuntament amb la grip.
Sí, que hi ha gent que pot passar la grip i no ha anat al metge i
pot
passar. Clar, també passa això. Perquè com que moltes vegades ens acostumem, no?
Arriba per aquesta època. Perquè per un encostipat, en principi, un no va al metge, en principi.
Senyor Verdeny.
Sí, de fet, hi ha un punt també en totes aquestes circumstàncies derivades de política sanitària que el canvi climàtic hi té un efecte.
Sí.
No entrem al tema de les llevantades, que se n'ha parlat bastament, però, és a dir, estem vivint una situació climàticament anòmala. És a dir, jo recordo en aquesta època de l'any anar tots amb bufanda, guants, ben tapats, i ara pràcticament, no dic que anem amb cos de camisa, però pràcticament. Per tant, això fa també que la grip s'endarrereixi, que la virulència amb la qual arribi el virus sigui molt més intensa, i hi ha un factor, no sé si al marge o vinculat, però no en tinc ni idea, però sí que crec que des d'un punt de vista de polítiques públiques s'ha d'afrontar, que és, nosaltres aquí tenim unes polítiques sanitàries i pel que fa al benestar animal, a la prevenció animal, que sempre són millorables, però diguem-ne molt intenses. És a dir, tu, per exemple, no pots entrar en una granja de porcs sense haver-te dutxat primer i quan surts et tornes a dutxar. És a dir, una sèrie de tractaments sanitaris de prevenció molt importants perquè el que ha passat no passi. És a dir, si ens fixem, els últims anys, aquests virus sorpresius que salten, fins i tot, salvant les distàncies perquè no estem parlant del mateix, però el virus de l'èbola també ve dels animals i passa a les persones. Molts d'aquests virus venen d'això, és a dir, i vinculat a què? Pràctiques d'estabulació massiva, amb una situació d'higiene no massa aclarida, i tot plegat és un caldo de cultiu, no? Això ho dirà vostè, doctora, molt, molt millor que jo, però vaja, genera un caldo de cultiu perillós. És a dir, i d'on ha sortit el coronavirus? Justament, diuen, si d'un mercat, d'espècies, diguem-ne, que per aquí serien exòtiques, no? És a dir, una situació complexa que d'entrada fa pensar que aquí no passa. És a dir, en el mínim que aquí hi ha una petita connat o dubte d'una possible, jo què sé, doncs d'una pesta porcina, per exemple, automàticament aquell grup de control de porcs automàticament són sacrificats i destruïts. I, vaja, i no ens posem les mans al cap, és a dir, és automàtic i directe. Llavors, aquest punt també fa sentir un punt de prudència en respecte a nosaltres, i que si som prudents i mantenim polítiques de prevenció també a nivell personal, no hauria de tenir afectació.
És curiós el que vostè deia, senyor Verdeny, de la Xina, que és una mica d'extrems, perquè d'una banda es protegeixen molt amb les mascaretes, i després la higiene de vegades no és modèlica.
Sembla que era il·legal aquest mercat, Vull dir que també...
La Xina també hi ha molta sensibilització davant la contaminació, és un país molt contaminat, sobretot en algunes regions, i això també és problemàtic. No volem dir amb això que totes les noves malalties vinguin d'allà, però és un lloc de risc, podem dir, molt superpoblat, amb més de 1.200 milions d'habitants actualment, i realment doncs bé, hem d'estar molt pendents de com evolucionen les coses. Bé, hi ha una notícia també de les últimes hores, i és que una vintena d'espanyols que eren a Wuhan seran repatriats, els que han volgut venir. El govern espanyol havia decidit, havia ofert aquesta possibilitat de venir a Espanya, i diuen des del Ministeri de Sanitat que estaran 14 dies en un hospital en observació, tancats.
Clar, en quarantena.
En quarantena. Sí. Això és normal, encara que vostè digui, doctora Espallargas, que no és...
Sí, suposo que és una
que no és alarmista.
No, però suposo que és una... Ells sí que han pogut estar en contacte amb el virus.
Amb animals.
Tant, és una mesura de prevenció de fer la quarantena. Amb persones que probablement han estat en contacte amb el virus.
Potser caldrà veure si hi ha alguna dona positiu. Esperem que no hi hagi...
Si no té símptomes, en principi no es fa la prova.
Clar.
Han de tenir símptomes perquè se'ls hi faci la prova.
Però vostè veu que és lògic, no?, que estiguin tancades.
Jo crec que sí, que és una mesura correcta de prevenció.
No, no, indubtablement. A mi el que em genera una mica de preocupació en relació amb aquest tipus de virus és el tema de que no s'hagi pogut encara, és molt nou, si volem dir-ho així, però hi ha grups específics de risc. És a dir, normalment tu dius, mira, escolta, amb les criatures petites, la gent major de 65 anys, gent amb malalties prèvies, al capdavall, si ens hi fixem, la grip mata més de 2.000 persones, crec, a Catalunya cada any, sí. I la pneumònia doncs, també mata moltíssimes persones cada any.
Especialment persones grans, que són més vulnerables.
Persones grans, exacte. Grups de població més vulnerable. Però clar, el problema del coronavirus és que d'entubi sembla que pot potencialment afectar a tothom.
Sí. Afectar, una cosa és afectar i una altra cosa és que desenvolupi la pneumonia greu a tothom. No sabem quin és el factor de risc que diferencia entre fer un quadre gripal normal o desenvolupar una pneumonia greu i amb insuficiència renal, etc, que pot conduir a la mort. No sabem.
I creu vostè que, tenint en compte que s'està investigant la vacuna, hi ha científics catalans implicats, sí, la podem tenir aviat?
Diuen que entre 2 i 3 mesos. Diuen. No sabem. De totes maneres, la vacuna és per prevenció. Sempre la vacuna no és com a tractament, sinó per prevenir. Llavors, s'ha de tenir en compte això, que és molt important la prevenció. Molt, molt important.
Sí, sí. Perquè, clar, amb un impacte molt gran, la vacuna podrà prevenir futurs casos,
sí,
però els que ja hi ha ara...
Però, clar, també ens hem de plantejar, si fem una bona prevenció, caldria la vacuna, si realment és un virus que el podem aïllar territorialment, diguem-ne. Clar, el que ha dit ell, que, bueno, la globalització, clar, és que això és imparable,
sí, sí,
no? Un virus que sorgeix a la Xina i que ara tot el món està en risc.
I també la globalització de les comunicacions. Avui,
exacte,
hem sabut això del vaixell retingut a Roma, amb 7.000 persones, que són moltes, en un creuer. Altres casos que sabrem, si a Alemanya hi ha un possible cas, ho
sí,
sabrem al minut.
A Alemanya hi ha hagut un possible cas que s'ha descartat. I a França també.
També un ingressat al clínic, ara fa 2 dies, aquí a Barcelona,
també,
que havia
que
estat a la Xina, que també s'ha descartat.
Sí.
Això dels diagnòstics, a vegades van més ràpids, a vegades van més lents, no? Depèn del cas, suposo.
Jo volia remarcar que a vegades aquestes, sí, coses semblen que el com sortit ex novo, i no és així. De fet, al llarg de la història de la humanitat n'hi ha hagut diverses circumstàncies d'aquestes, i malauradament molt mortals. És a dir, de la nostra carn podem pensar, per exemple, el que va ser la pesta bubònica al seu moment, que en el cas de Catalunya va delmar pràcticament la meitat de la població de Catalunya. És a dir, Barcelona hi vivien 40.000 persones i n'hi van quedar menys de 20.000 al segle XIV, i després,
sí, sí,
amb el mal anomenat descobriment d'Amèrica, també la grip, la nostra, va causar una mortalitat terrible per l'absència, diguem-ne, d'anticossos i d'estar acostumats a això. Llavors, no és nou, no és nou, és a dir, a mesura en què hi hagi relacions humanes, és a dir, hem de pensar aquesta malaltia que històricament, és a dir, el coronavirus no s'ha inventat ex novo, insisteixo, no és una malaltia creada en un laboratori expressament per uns pèrfids científics que volien causar el caos al món, en plan pel·lícula de James Bond, sinó que és una malaltia que sempre ha existit, que estava dintre dels animals i que per unes determinades circumstàncies ha mutat i ha canviat i ara pot afectar les persones. Això podia haver passat si ara, de cop i volta, afecta potencialment a tota la humanitat. Com deia jo, una externalitat negativa de la globalització.
I tant. Ara que ha dit Tom Verdeny això de la baixa edat mitjana a Catalunya al segle XIV, també hi va haver la fe de molts cristians, amb els vots de vila, que van permetre encomanar-se molt sants. Sant Roc és un dels... També la Immaculada, Barcelona, que té vot de vila. Doncs això també ha ajudat molt, no? Per tant, també animem la gent a pregar,
sí,
perquè es trobi la vacuna.
Exacte.
I a veure-ho en positiu. Sí, sí. Avui amb la metgessa de família Inés Espallarga i amb el politòleg Tom Verdeny parlem del coronavirus. Fem ara una pausa, 1 minut i mig, i seran 6:45. Tornem de seguida amb la notícia curiosa del Rafa Sanahuja i les últimes intervencions.
Ràdio Estel.
Tortosa, 90.1. Ràdio Estel i Catalunya Cristiana amb la quarta setmana de la Bíblia. Una iniciativa per promoure i donar a conèixer els textos bíblics. Vine a recollir gratuïtament el llibret editat amb 7 de les cartes del Nou Testament de Jaume, Pere, Joan i Judas. Promoció vàlida fins a exaurir existències. No triguis. Vine a Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona i aconsegueix el teu exemplar de franc. Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, entitats promotores de la quarta setmana de la Bíblia. Més informació al 93 409 28 10.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida.
De clar?
Així de clar. Tant a casa com al cotxe, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
En punt ara 6:45, reprenem el nostre col·loqui des del Mirador. Avui parlem del coronavirus, de la preocupació mundial per aquesta malaltia, però també posada en el context i sense excessos ni per una banda ni per una altra. És a dir, amb les prevencions que ara ens comentava Inés Espallargas i també ens explicava pel que fa a l'impacte social i polític Tom Verdeny, això, afrontant les coses com són i sense preocupar-nos excessivament, però també amb la prevenció higiènica que això requereix. Tenim el Rafa Sanahuja ja a punt per una nova notícia curiosa. Em sembla que no parles d'altra cosa que del coronavirus, oi, Rafa? Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Avui tenim el coronavirus sobre la taula, de manera figurada, és clar, perquè si no, no estaríem tan tranquils. I bé, amb l'esperit sempre il·lustratiu d'aquesta secció, avui us porto grans pandèmies de la història de la humanitat. Va, amb alegria, que el tema s'ho mereix. Per exemple, la verola, la viruela, va matar 300 milions de persones. Aquesta pandèmia es coneix fa molt temps i es creu que va aparèixer al 10.000 abans de Jesucrist. Va arribar a ser tan mortal que tan sols el 30% dels afectats aconseguia sobreviure, morint per les altes febres, deshidratació i complicacions de... Pio és també el causant de la segona major pandèmia de la història. Ha acabat amb la vida de 200 milions de persones, evidentment, està ara molt controlada. La grip espanyola, entre el 1918 i 1920, es calcula que van morir entre 50 i 100 milions de persones al llarg del globus terraqui. La peste negra, o bubònica, va ser la pandèmia de pesta més letal de la història, encara que, com podreu comprovar, necessito diverses desenes d'anys per causar els estralls de la grip espanyola. Va acabar amb 75 milions de persones. La plaga justiniana, aquesta pandèmia, com el seu nom indica, va començar allà pel segle VII, a l'imperi bizantí, encara que no es té la certesa absoluta, probablement la pesta va ser causada per una soca de Yersinia pestis, la mateixa bacteria causant de la pesta bubònica o negra. El tifus, que no les febres tifoides, són provocades pel gènere Rickettsia i suposa una de les pandèmies actuals més potents, transmeses per vectors com els insectes i altres antròpodes, ha causat 4 milions de baixes. I el còlera, uns 3 milions. Per sort, Ignasi, la medicina i la ciència han avançat fins a límits insospitats i avui en dia és molt complicat que una pandèmia pugui assolir semblants xifres pel que fa a víctimes. Esperem, per descomptat, que el coronavirus aviat estigui sota control.
Moltes gràcies, Rafa. Ha començat parlant de la verola, no? Una malaltia. Bé, de vegades, encara que es deixi de parlar d'una malaltia, continua existint. La grip aviar, la grip A, aquella que es dubtava si potser era la mateixa que la grip estacional. Allò com ha quedat, per cert, allò de la grip A.
Hi ha casos de grip A,
I es diagnostiquen diferents.
I diferents. I sí que moltes vegades és menys greu que la grip A. Que la grip convencional. Es pot manifestar com un encostipat, com una bronquitis, però continuem tenint grip A i no... Vull dir que ara la vacuna és efectiva tant per la grip B com la grip A, vull dir que amb això ho tenim controlat. Haig de dir que la verola és una malaltia extingida. Només tenim guardats en laboratoris molt, molt concrets el virus, però està extingida. I el xarampió està en vies d'extinció.
Molt bé. Tot i que s'havia parlat...
Que hi havia casos.
Que hi havia alguns casos que tornaven a alguns punts d'Europa. Bé, doncs és interessant recordar això, perquè una malaltia pot estar vençuda, però pot continuar existint. I els virus, clar, això els microbiòlegs són els grans experts. Sí. Els virus no els eliminem mai del tot, no? Continuen existint. La qüestió és que no entrin
que
en l'organisme.
No, exacte, exacte. Els virus no poden sobreviure a l'aire. Sempre han d'utilitzar algú. I, per tant, si evitem el contagi, el virus s'elimina. Però queden vius, perquè òbviament no eliminem tots els virus del món.
Clar, els milions de milions, de virus, que hi ha més molts tipus diferents. Sí. Aquí ni els metges arribeu mai
va,
a saber-ho tot.
Mai. És impossible.
Bé, doncs tenim el coronavirus aquí i una situació d'espera, a veure si podem donar una llum d'esperança.
A mi el que em genera certa incertesa és en relació als dubtes que, com ja ens coneix l'Ignasi, em generen les autoritats sanitàries xineses al respecte. És a dir, al final, tinc el capteniment, la percepció que això, si hagués passat en un altre país occidental, mínimament democràtic, les autoritats haurien avisat abans. És a dir, hi ha una mica la percepció que hi ha que en un país comunista mai no passa res. Això es deia de l'antiga Unió Soviètica. No, a la Unió Soviètica no passa mai res.
O en les dictadures, en general.
Ja, no passa mai res. Tot va bé i tot està controlat i som collonuts i és excel·lent el nostre mecanisme de funcionament, fins que quan la pilota s'ha fet tan grossa ja és incontenible i imparable. Una mica va passar al seu moment l'accident nuclear a Txernòbil. Llavors, clar, això és el que em genera dubtes. És a dir, no em preocupa tant la nostra capacitat, diguem-ne, de ser previsors i prudents i actuar amb el mecanisme adequat per evitar-ho, com per saber l'autèntic abast que pugui realment tenir aquesta malaltia. És a dir, realment ha mort només 173 persones? Realment aquesta és la factor, és a dir, justament el que tenim és manca d'informació. I jo no sé fins a quin punt les autoritats xineses estan sent prou transparents, prou poroses en relació amb això, perquè el moment en què ells han donat aquest nivell d'alarma em fa pensar que realment l'alarma sigui major. És una mica el dubte que em genera aquesta situació. Sí, si fos estrictament pel que sabem, doncs jo diria que hem d'estar tots plegats molt tranquils. Escolti, bueno, és una grip, és un tipus de... Perdó, no és una grip, però vull dir, és un tipus de malaltia...
Un tipus de virus semblant a la grip.
Doncs escolta'm, amb criteris de prudència no hauríem de patir. Ara, clar, realment això ha estat en un mercat il·legal, realment això ha estat amb aquesta afectació, és a dir, hi ha una sèrie de preguntes interrogants que queden a l'aire perquè realment no tenim la informació i la confiança que en aquest cas a mi personalment em mereixen les autoritats xineses és més aviat poca.
Mm-hmm. Està d'acord, senyora Espallargas?
Sí, sí, totalment. També es deia, es deia que era que realment aquest virus sortia d'un laboratori que hi ha, bueno, típica, una mica notícies de pel·lícula de James Bond,
sí.
No? D'un laboratori que treballava de forma clandestina amb virus letals. No sé, jo vull pensar que, bueno, que estem posant mesures. També és veritat que bueno, que Xina és un país, bueno, que és un país amb una dictadura comunista i que per tant la informació probablement tenim menys informació de la que hauríem de tenir i que han trigat segurament, Però bueno, que el risc és baix i per tant que hem de fer mesures igualment de prevenció i que estem tranquils, aquí hi ha molts experts amb aquests temes, amb temes de salut pública, experts en malalties noves, en malalties emergents, que estan estudiant totes aquestes malalties noves, i per tant que aquí les coses en principi es fan bé i podem estar tranquils i confiar.
I no espantar-nos. De vegades
no.
El problema és que surten notícies, com per exemple un adolescent que ha mort perquè la seva família estava en quarantena pel coronavirus, almenys se li atribueix aquesta mort. Rússia diu que tanca la seva frontera oriental pel brot. Hi ha persones aïllades.
Sí.
Clar, s'ha de comprovar la veracitat.
S'ha de comprovar,
també, no?
Sí, s'ha de comprovar.
Però en tot cas pot passar, i potser la font de preocupació és aquesta, que hi ha alguns casos que han mort i que clar, que això ha quedat
que
com sense control mèdic.
No sabem, exacte. La incertesa és que no sabem quin és el mecanisme pel qual aquesta malaltia, que en principi és un quadre respiratori, pot esdevenir amb complicacions.
A una professional com vostè, que passa consulta, doctora Espallargas, li pregunten molt últimament? No serà coronavirus?
No, mai. Jo em dedico a pacients crònics, amb malalts crònics, i la veritat és que
ja tenen prou preocupació, no?
Ja tenen moltes preocupacions, sí. Però no, la gent no en parla gaire, i no, la gent no està espantada, en principi, per aquest tema.
Hi ha una derivada també que s'ha de tenir en compte des del punt de vista econòmic amb aquest tipus de malalties. Recordo, per exemple, tot el que feia referència, com dèiem abans, a la grip A, la grip aviar, la influència econòmica va tenir el cas dels principals països afectats, que eren el Canadà i Mèxic. Sí. Mèxic li va costar molt recuperar-se, sobretot tots els productes, en aquest cas agrícoles, que exportava a Mèxic, van patir un cop, un revés molt, molt sever. Molt saber. I m'imagino que la Xina, en aquest sentit, doncs, alhora, abans de donar l'alarma, també s'ho va pensar una
clar,
i dues vegades.
Les conseqüències comercials...
Són
bueno, de fet, tothom està anul·lant els viatges cap allà, que dius, no cal. Vull dir, si no aneu a Wuhan, no cal anul·lar res,
sí.
En principi.
Una persona propera a un servidor, que és a la Xina, em deia fa uns dies que allà se'n parla molt poc, a la Xina. Bé, també...
Oh, bueno,
és un país molt gran, o sigui, ell
sí.
Parla d'un lloc concret.
Clar. Sí.
Clar.
No, però vull dir, per exemple, des del nostre punt de vista, abans parlàvem, per exemple, també de la grip, però també podem parlar de les malalties més o menys exòtiques, en la mesura en què, per exemple, moltes vegades hi ha persones que venen del Con Sur d'Amèrica o, diguem-ne, de Llatinoamèrica, que porten malalties endèmiques del seu país. Ara no recordo com es deia exactament, la doctora em podrà ajudar, a aquella malaltia que afectava especialment a les dones embarassades o que podia afectar el fet...
El virus de la Zika.
Ah, exacte, el virus de la Zika, que també aclarit. Hi va haver, sí. En el seu moment, també hi va haver una certa alarma social aquí a Catalunya, si se van declarar alguns casos també.
Sí.
Vull dir que és connatural amb aquest fenomen del que és la globalització i que tenim amenaces, sota el meu punt de vista, molt més urgents i molt més greus des d'un punt de vista sanitari. Que això, atès aquesta situació, diguem-ne, d'amenaça, m'atreviria a dir més periodística, amb tot salvant les distàncies, que no pas real, doncs jo tampoc negaria que